L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui celebrem el retrobament musical d'un grup de vells amics i estrenes teatrals que són a tocar. Comença l'Aviador, comença la cultura, IB3 Ràdio, en Joan Jiménez, el control tècnic.
Obrim avui el programa Música i amb un nou disc de Fra 3. Són tres músics, més que amics germans, que es retroben 40 anys després per crear 10 cançons a tres mans. Són Miquel Massutí, Jos Gallà i Biel Pons. Seguirem amb el darrer muntatge de la companyia de Maria Antònia Oliver. Los Muchísimos és un projecte coreogràfic que investiga la masculinitat contemporània. És un dels temes escènics que ens proposa avui Javier Matesanz. A més, també parlarem de l'obra Càndid o l'optimisme que arriba al Teatre Principal d'Inca aquest diumenge dins el marc del Festival de la Paraula.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.
Sentim com a Nígols arran de pell, que és el tema que obri aquest vinil, en dedica, és un vinil que a més se presentarà, diríem, aquest dissabte en el Bar Top de Palma a les 7 de Sora Baixa, perquè en dedica serà una festa a presentació, perquè no hi haurà presentació en directe com a tal. Amb nosaltres, en Biel Pons, en Jos Gallà i també en Miquel Massutí, que és un vell company nostre,
sí.
Dedicat al fotoperiodisme i també va ser col·laborador
sí,
d'aquesta casa, de més
sí,
d'un programa,
sí,
que jo me'n recordo, Miquel.
Sí, senyora.
I d'enhorabona a tots tres.
Benvinguts, com esteu?
Gràcies.
Hola, hola.
Quin disc més guapo, eh? M'explicava en Massutí i Miquel bueno, un poc la intrahistòria, no? Aquestes fotos que bueno, en algunes hi sortiu. En altres hi sortiu i potser no hauríeu de sortir. Hi ha fotografies divertides, supos que nostàlgiques, hi ha un poquet de tot. És un mosaic, no?, de fotografies petites que omplen tant la portada com la contraportada del disc preciós.
És un disseny de Joan Pasqual, no?, amb fotografies
sí.
De vosaltres tres. Mm-hmm.
Jo crec que va ser, bàsicament, una idea d'en Biel d'intentar fer un disc que fos de fotos. I varen tenir diferents plantejaments a veure com ho fèiem. En el final varen optar per una cosa molt simple, però està molt bé perquè està molt bé perquè hi ha coses que pràcticament no signifiquen res. Mm-hmm. Hi ha coses que tenen molt que veure en les cançons i coses que directament són bromes. Això està pensat per posar-te el disc i menjar-te el disc amb imatges. Poder-les veure, poder veure relacions... I un poc aquesta era la idea. Un disc que realment... Bueno, jo record quan eren joves, vull dir que compraves un disc...
I el miraves.
I
te passaven sobre baixa.
Els crèdits, com estava fet...
I si havies d'agafar una lupa, també l'agafaves per mirar.
Efectivament.
Per mirar coses molt petites.
Podria agafar una lupa, sí, algunes sí. Imatges sí que són petites, però reveladores. Hi ha caragols, hi ha flors, hi ha sodomia, hi ha mà, sí. Hi ha aigua, en diferents formes, en moltes coses.
Hi ha molta cosa. Bé, i un poc, clar, vosaltres vos heu retrobat, ara, després de 40 anys, explicau que anàveu en els anys 70 a les botigues de discos, que era quan tu anaves, i deies, vull sentir aquest vinil, i hi havia allà 3 o 4 giradiscos perquè tu sentissis el disc abans de comprar-lo o no, sí, o potser després no el vull comprar, sí, sí. No? I, per exemple, hi havia discos Jones, no?, que estava allà en el carrer dels Oms, més en Reiners, feia feina a una farmàcia que estava just davant. No? Quin era l'ambient que hi havia llavors? Perquè un poc tot neix...
Mira, en Jos hi va fer feina.
Sí, jo...
Sí.
Gràcies a aquesta feina jo me vaig pegar la primera guitarra elèctrica, la Fender, i allà va ser on vaig retrobar vaig conèixer en Miquel Massutí, amb en Biel havíem començat a fer música i anàvem fent, volíem fer els nostres somnis música, la nostra música somnis.
Sí, sí, és cap, ja mos ho deia, de cap a on volíem anar, claríssim, claríssim. I hi havia unes reunions, mos trobàvem molts que jugàvem a fer música, no? Com diuen els ingleses, play. Que és un joc.
Però sou autodidactes, tots tres.
Totalment. Jo sí, el manco.
I jo, a més.
Sí, sí.
No, però l'altre sí...
En Jose té una mica
de formació. Però l'altre sí que vos heu dedicat.
Vaig estudiar un parell de coses.
Sí, sí. I ja he mirat, vull dir. I he vist llibres, i així mateix.
No he mirat mai. El més que vaig mirar va ser l'època de Rock and Press i també m'estimen, no recordo.
Jo mirava les figuretes.
Ells eren més serios.
Jo mirava les figuretes.
Bé, hem parlat ara un poc dels inicis, supos que tornarà a sortir a la conversa, però també un poc arran, bé, ara hem parlat d'aquesta època, en Josi va fer feina amb Biel, però també va formar part de Forats Negres.
Sí, i antes també amb en Josi. Mos trobàrem, tenien d'haver 16 anys.
Sí.
Tenien 16 anys i jo me recordo que en les primeres guitarres que vaig poder escoltar bé va ser a una missa que feien a Montición, devia tenir 13 anys, i ja la feien cantada. Hi havia 4, 5 i 6 guitarres acústiques i cantaven el que volien. Feien un ambient i allà, bueno, tenies 14, 15 anys i allò me flipava. Més els discos que me començaven a regalar. Que en tenc un que ara fa poc l'he tornat a treure d'una queixa i posa pell de gallina, perquè hi ha molt bons músics.
I amb en Pere Pla ho han tingut el contacte?
Amb en Pere Pla ja no el pogueren mantenir massa més, perquè el desembre de 2015 va marxar.
Sí, sí.
Però sí que mos veiem de tant en tant.
No? El 21.
A veure, el 2015 varen presentar el disc. El 2021, sí, no fa presentar molt bé.
Va tenir el primer ictus, sí, sí, després sí. Va tenir un segon ictus.
Sí, senyor, que jo ja és en el segon.
I l'any 21.
L'any 15 varen presentar la maqueta de Forats Negres, allà, Mar i Terra.
Exacte.
I a partir d'aquí, doncs, mos anàvem vent, però en molt poques ocasions, perquè ell feia molt poc recorregut d'Impalma, li costava moltíssim caminar, i jo ja vaig anar de cap a Sineu i...
Que també és un poc d'inspiració, no, Miquel? Per pla i...
Anem a veure, se xerra molt de Forats i se xerra de Furnis.
Clar.
Se xerra de Forats i se xerra de Furnis. Però ells varen viure una època...
Sí.
Anterior, bastant desconeguda.
Absolutament.
Que era...
Puigpunyent.
Exacte, Puigpunyent.
Estaria millor que ho contin ells, que ho varen viure.
Sí, sí.
Conta tu.
Una mica abans de... Jo què sé, havíem fet de 8, de 9... Vàrem llogar una casa, va donar la casualitat de que s'hi va instal·lar també en el poble Antoni Fernández.
Uh-huh.
Aleshores tenia un estudi allà, tenia un estudi molt senzill, un Revox, i allà mos veiem, en Pere, en Jos i jo, que hi ha una foto
Brunet,
per aquí.
Miquel Brunet també.
Hi ha una foto per aquí, que en Brunet, però en Brunet va venir després.
Bueno, sí.
Va venir després en Brunet. I allà jugàvem, play, guitarra, un agafava una cosa, l'altre agafava l'altra.
I gravàvem.
I gravàvem.
I després ja...
I després ja venen...
Teníeu material que havia de descartar, perquè algunes coses
sí,
suposo que no servien i altres... Sí,
per res.
Aquí tenim la foto, efectivament, ja a l'interior del disc, que sortiu tot tres.
Aquesta tot és la part de fotos musicals.
Exacte, sí.
Una entrada del Selva Rock del 79, això és una meravella. Quina meravella, un concert d'Iceberg...
Exacte.
Sí, que nosaltres vàrem fer de taloners d'Iceberg.
a lo que era el frontón balear.
Frontón balear, sí, senyor, frontón balear, que, que ara és una empresa...
Una
de... No, i a baixa una empresa d'assegurances.
Efectivament.
Que no direm el nom, però...
No, no importa.
Sí, en aquell moment...
Fotos d'estudi, que són guapíssimes sempre. Mm.
I què mos contau del seu barroc i dels primers concerts en els que vareu anar, dels artistes que heu vist? Perquè, bé, després hem de parlar, si voleu, de la trajectòria de cada un, mm-hmm, que heu estat pel món i heu fet una miqueta de tot.
El seu barroc va ser gràcies a en Toni Reinés, que per tots nosaltres ha estat una persona molt estimada.
Sí.
Pues, en aquells moments nosaltres teníem la efervescència de crear i gràcies a ell mos va fer entrar en son nom que mos deien Cook.
Cook.
Cook, en aquells moments. I va ser molt, molt agradable. Després d'haver conegut una audiència tan grossa com... Van tenir el Frontón Balear, que eren 3.000 persones, aquí n'hi havia 12.000, i entre ells hi havia en Pau Riba, també, i en Pere Pla, que estaven ballant, sí, per allà, i me'n record que...
David Allen, sí, que devia baixar de allà, no? Sí. L'helicòptero, que se posava de punt.
I també hi havia Tequila.
Quan les substàncies li permetien, baixava de allà un poquet. Sí, sí, sí.
I l'orquestra Mirsol Colors.
Llavors va en Kevin Ayers, llavors, clar, un parell d'anys més tard, clar, arriba, sí, ell.
Camel,
sí,
que va ser un, sí, gran concert.
Sí.
I faltava en Wyatt, que era Submachine. Sí. Faltava en Wyatt, però no va arribar.
Quins temps, Mònica, mare meva. T'hauria agradat viure aquest temps amb Mònica Borràs?
Sí, sí, sí.
No sé si seríem aquí, però...
Hauria estat bueno.
Idò, tot això, en certa manera, sona també en aquest disc que avui escoltam, de Fratres. S'han posat aquest nom perquè ve de germans, no? Un poc s'assembla. I aquest dissabte el presentaran en aquesta festa en el Bar Top, un disc que sona així. Idò, el disc encara no se pot sentir, no... Sí que, bé, nosaltres ara el sentim, però no s'ha penjat encara a les plataformes, no. O sí, sí.
Hi ha un parell de singles.
No. Hi ha tres
singles. Hi ha hagut tres avançaments que han anat sortint, però sortirà crec que dia 4 de desembre, una, sí, cosa així. I aquest dissabte sí que fareu una festa, no? Perquè ja han descartat que faceu concert en directe, no?
En principi no se fa res en directe. I el que farem és posar el disc a un bar...
És com una exposició.
Amb amics fent unes canyes i això, i estirem un parell d'horetes i després cadascú que seva, que ja tenim una edat.
Perquè esteu molt còmodes a l'estudi, no? Tot això, sí, ho heu gravat en Esteu Miquel, però ells tenen el seu, també. Sí, o sigui, que podríeu haver anat a cada...
Sí, a qualsevol. Sí, sí, perquè jo m'enduia material de Son Canta Grins, el m'enduia a Cineu, allà l'editava, i llavors tornava a Son Canta Grins i la mesclava. Sí, ha estat un anar i venir.
El tema de gravació, normalment...
Allà.
El que no han estat midi s'ha fet allà. Per tema de comoditat, perquè ja tenir tots els micros allà i tenir més o manco el tema controlat. O sigui, bàsicament allà han gravat guitarres, veus i, bueno, algun detall,
vibràfons,
vibràfons,
guitarres
acústiques...
Han gravat diferents coses.
Càsica... I...
Però avui en dia, en realitat... amb unes mínimes condicions pot fer la música que vulguis, sí, sí, i amb bon gust.
La veritat és que sí, però clar, heu tingut tot el temps del món, perquè heu estat 3 anys.
No arriba a 3 anys, però quasi.
Però bé, vau començar el 2022.
Efectivament.
Ningú us encaçava, tampoc.
No. Ningú.
No frissam.
A més, hi havia certa distància entre un, Palma, Sineu, has de viatjar en l'estiu, en ses fa fred.
Palma, Sineu, Caimari, clar.
Sí.
El triangle.
El triangle.
Important,
I no és que siguin tots els temes d'un o de l'altre, sinó que tots tres heu fet feina en tots els temes. O com
bàsicament, sí.
I això el vau de fer, o et s'agraci, no?, un poc, perquè si cadascú ho fa el seu i el tocau entre tots...
És que hi havia un greu... Mira, si idea era d'en Biel.
Va ser una idea que se va comentar...
Una fliplada
que se va comentar i va dir, mira, tenim temes començats, en tenim qualcun que quasi està llest. I per què no hi intervenim amb aquests temes, un i l'altre? I en Miquel feia guitarres a un tema meu, que havia començat, en Jos feia teclats, jo li feia teclats a en Jos, en Miquel cantava un meu, jo cantava un d'en Jos, vull dir, hem mesclat tot el temps, perquè hi hagués un fil comú, vull dir, com una pàtina que unís tot el disc.
I quina ha estat la intenció d'enregistrar-ho, de publicar-ho, a més en vinil, que és com a tota una reivindicació, no? No basta com penjar-lo a les plataformes, no? No vol bastar.
És que mos enyoram.
Sí?
Mos enyoram de lo que d'any, del disc, de l'agulla, de la ratxada, mos enyoram d'això. I volíem deixar un document que també fos visible, vull dir, que el poguessis mirar. Perquè un CD... Vull dir, totes aquestes fotos, un CD, ja vos podeu imaginar.
L'art gràfic mereix un respecte i amb un CD no el té.
No.
I aquí mos recordàvem de quan eren joves que podien passar tota una hora baixa mirant un disc i dies i llegint la lletra.
Cada vegada que el senties.
Sí.
Però això, de totes maneres, és el que xerrava, l'altre dia xerrant amb en Gavi Rodes.
Sí, que ho va entrevistar, l'altre dia sortia l'entrevista.
En prova, més en pla xerrar que s'intenció, tal vegada no cercada, però que sí que quan ho escoltes dius, és coherent, saps? Sí. En el final és una feina coherent. I també jo crec que hi ha aquesta part també de nostàlgia, però no molt.
No és un disc nostàlgic,
en absolut. A lo millor sí, atemporal.
Jo crec que més és transmetre el que nosaltres hem viscut i que volem compartir.
Sí.
Perquè per nosaltres era molt significatiu tenir en les nostres mans un material que mos...
Tangible.
Ens alçava la nostra consciència.
Sí.
I això era el que volíem fer.
Hombre, la veritat és que és una actitud, si m'apures, un poc boomer.
No tant.
Però sí que és vera que després d'uns anys de fer feina, d'esforçar-te per fer un tema, per cercar llocs comuns entre nosaltres, que simplement quedi penjat a una plataforma...
No.
Te sabe a poco.
No, però és lluitar contra allò efímer, no? Que ja està bé que tot sigui efímer.
Això.
Sí.
Tot, absolutament tot, les imatges, les pantalles, la informació, les relacions, tot és efímer. Pues, ja està bé que qualcú faci alguna cosa que pugui romandre, no?
Bueno, a lo millor se va amb una gran col·lecció personal, perquè no se vendrà gent ni mica.
Això no dius
però
tu,
tampoc era l'actitud, vull dir...
L'actitud era fer un document.
Era fer un, exacte.
I tant que ho heu fet. Jo crec que l'objectiu s'ha complert perfectament.
Que escupant sa porqueria que ets humans tira'm a la mà. Tramuntant vents i tempestes, des d'esfar observo un home. Raig de llum codificada que orientes navegants.
l'aire es vol a ses gavines.
6 i 24, entrevista amb Biel Pons, el Jorge Gaya i Miquel Massutí, fratres, que han fet aquest disc meravellós. També un poquet per allò que vaig sentint, per les lletres, per el títol, un poquet d'homenatge a la terra, no?
I
això que se diu... I a la mà.
I a la mà.
Sí, quan dic la terra, sí, m'assaig al país,
tot,
no?
Sí, sí, sí.
Allò que mos ha vist créixer i que, i que mos ha arrelat una mica, no?
Sí, a vos, Pau, Miquel, no?
Sí, també hem fet una cançó que se diu Palma Calma,
Palma, Calma, sí,
que és com enyorant el que sentíem en la nostra estimada ciutat, que està perdent aquest aroma que teníem i ho enyoram i ho hem reivindicat.
És curiós, però evidentment no hi ha hagut cap acord temàtic.
Sí.
Tothom ha escrit el que ha volgut.
Sí.
Però en el final, això m'ha tornat a passar el que m'ho va passar.
Hi ha hagut una coherència.
Quan t'he sentit tots els totes les cançons, que és que tenen molt que veure. Tal vegada perquè són
perquè
de la mateixa generació.
Heu crescut en els mateixos referents. Heu transitat els mateixos ambients. Vull dir, sí.
Però aquesta amor a la terra, més terra, que, per exemple, tenen les cançons d'en Biel, les d'en Hot són més espirituals, però també xerren molt de lo que és ell.
Clar.
Però m'han donat compte
més,
que hi ha
molt... Filosòfiques, de... Més sí. filosòfiques, reflexives damunt el que passa.
Però que hi ha molt de nexe en comú, però que no ha estat en cap moment fet, igual que tampoc... vull dir, jo què sé, a nivell musical... Jo som més analògic, més acústic, en Biel és molt més tecnològic, en coses un poc d'aquí i un poc d'allà, i ningú s'ha posat unes barreres clares, en realitat.
Hi ha hagut una convergència.
Sí que en Biel duia el material més acabat i varen considerar que lo lògic era acostar-nos a ell, per lo qual... que ell dugués la producció del disc. Bàsicament per donar-li coherència formal. Però, bueno, tot han estat unes coincidències conegudes, la veritat.
Jo diria convergències.
Convergències.
I també està molt bé que, sent el vostre primer disc, ja tingueu discogràfica, que tingueu Espora, que l'ha volgut publicar, i que ha fet el vinil, que també està molt bé, que la qual cosa també suma, no?
Sí, sí, sí. Home, fer feina amb en Pinxo és molt senzill.
Que bé.
Perquè és una persona que estima la música. I amb una persona així, pues, moltes vegades és ell que t'estira.
Ah.
I te proposa. I...
Que bé.
Sí, és complicat.
Li agrada,
desgràcia...
li agrada molt. Té molta il·lusió.
Claro.
A lo que fa.
Biel, Jos, Miquel, moltíssimes gràcies. A llarga vida al vinil, a llarga vida
gràcies.
A fratres, a llarga vida aquest disc cuinat a foc lent, i això vol dir que està fet en cura i amb estima. I moltes gràcies per ser vosaltres sempre, no? Jo no sé, la coherència jo crec que està sobrevalorada, però és veritat, sí que hi ha com un relat, no? Les vostres vides, sí que... jo en Miquel el conec més, però aquest relat mola i està bé que s'ha pres
bé
un disc. Acabam amb Palma Calma.
Acabam.
Que hem xerrat d'ell.
Amb molta calma.
Molta calma. Vinga, salut i música.
Hora baixa d'estiu a mares del cel, Mediterrani lluent, abraçat per sa badia. No hi ha esbars que coneixia, i en es bosc s'ha de fer cor. I ses botigues de sempre ara són una franquícia. Can amunt, can avall, pura arqueologia. Els palaus, el casc antic, ara són hotels de luxe. Caminant, caminant, carrer a carrer. No hi ha calma ni pau, sa ciutat me fa enfadar. Oh, els cotxes que ja no hi caben, influencers cercant likes, pervertint racons preciosos, una ciutat que col·lapsa si plou un dia d'estiu, que com un ésser mutant va creixent sense control. Caminant, caminant, carrer a carrer, una llàgrima em cau i arriba fins a la mar.
Tres ràdios, actualitat. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Les 6 i 33 minuts, continuem en directe a l'Aviador, entrem ja en tema d'actualitat escènica amb en Javier Matesanz, que mou i té molt de papers perquè avui hem de parlar de molt de muntatges. Com estàs, Javier?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, què mos dus avui?
Avui duim de tot, però mira, parlarem de Los Muchísimos ara mateix, d'aquí no res. Los Muchísimos, Je m'appelle Jordi, de la companyia Maria Antònia Olivé, i després tindrem aquí a l'estudi a Miquel Mas Fiol per parlar de la primera peça de la seva trilogia Millennial, que és Càndid.
Que s'estrena, bueno, s'estrena a Mallorca, bueno,
s'estrena a
Barcelona.
Sí, no? Bueno, s'ha estrenat, però i de quina manera? Ja en parlarem d'aquí una estona, perquè començam amb Los Muchísimos, però bueno, serà una hora baixa sucosa.
Molt bé, així m'agrada. I doncs anem a saludar els protagonistes que tenim per parlar d'aquest projecte. És una història coreogràfica que ens proposa la companyia de Maria Antònia Olivé i que vol reflexionar sobre la masculinitat contemporània, Javi.
Efectivament. És una d'aquestes... És que és tan Maria Antònia Olivé, aquest espectacle, que quasi la saludam, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic, i que molt la vagi presentant i l'anem decodificant parlant amb ella. Bona tarda, Maria Antònia.
Hola, com esteu?
Com estàs? Feia molt que no parlava amb tu, estic molt content.
M'ha feu riure.
Escolta'm una cosa, anem a començar per aquí, però per parlar de Los Muchísimos hem de parlar de Les Muchísimes o no? La gent que vegi Los Muchísimos ha de dir Les Muchísimes o no?
No. Los Muchísimos és una herència. Darrerament estic parlant molt d'això. Sí. Toca viure herències, és a dir, los muchísimos ve de dos espectacles. Les muchísimas, per suposat, però també Malmenats, un espectacle que vàrem fer fa ja anys, uns 8 anys, amb en Pere Mas, amb en Pedro Mas i amb en Jaume Montrosa i el Pepón, que era, diguéssim, un espectacle que tenia la necessitat de fer amb persones que no vinguessin del còdic de la dansa. Aleshores, un músic, un publicista i un actor va ser fenomenal, meravellós, per poder tastar des d'un altre lloc, em vestir amb el moviment, perquè era un moment que jo estava en crisi amb tot això, i necessitava sortir del còdic de la dansa. I les moltíssimes, per suposat, és un espectacle que ens ha donat tanta informació i tant de moviment que bueno, que el rebem, però som sis escenes, Jo moltíssimes de bon dia,
vull recordar, estem enganant. Sí, vull recordar als nostres oients que Les Moltíssimes era un espectacle mig realitat, mig dansa, mig moviment, que posaves en escena a una desena o una dotzena de dones.
17,
imagina, ja feia curt, és que fa anys que la vàrem veure, que eren senyores grans de Maria de la Salut, d'allà on vius i on...
Bueno, no tan grans,
No.
I de Maria només n'hi havia una, perquè abans de Les Moltíssimes hi ha Les Mutxes, que això sí que era un treball amb dones grans. Les Moltíssimes eren dones del voltant de 60 anys, 60, 65, i eren esbenes catalanes i mallorquines. Només n'hi havia una, de Maria de la Salut. Era un projecte que tocava... Això, que treballar amb gent molt, molt diversa i molt interessant per exposar la dona, no? Aquesta cosa invisible, la dona dels 60 anys.
Idò, ara has tocat la tecla que d'alguna manera ho connecta tot. La dona, investigar, conèixer la dona. I ara has fet una passa cap a un costat i Los Muchísimos és una investigació teva, que això, amb l'art del moviment i d'alguna manera a prop els límits de la dansa i la interpretació, però per una investigació entorn a la masculinitat, contemporània. I aquí és com construeixes Los Muchísimos, un d'ells, un d'aquests muchísimos, en primera persona singular, és en Luca Bonadell, que també està aquí al telèfon. Luca, com estàs? Muchísimo, com estàs?
Molt bona tarda, Xavier.
Com va?
Bueno,
te sents muchísimo o realment no estan cadascú de vosaltres individualment? Bueno, explica'm una miqueta, perquè clar, la Maria Antònia no fa arguments de conte infantil, no, ella fa doncs, espectacles conceptuals, i al mig estàs tu molt ben acompanyat, evidentment, direm, d'en Jordi Mestre, Tofol Sastre, Mariano Esbert, Pedro Mas i Bernat Gran, però parlam amb tu, Luca. Conta'ns una miqueta.
Mira, la Maria Antònia me va proposar aquesta meravella que estem fent, vull dir, investigar sobre la masculinitat. És sempre molt interessant treballar tot allò que és investigar.
Sí, sí.
Gràcies a la Maria Antònia, la seva saviesa, perquè aquesta dona aconsegueix fer que els artistes facin més de lo que poden fer, i això és extraordinari. Però tornant a l'experimentació, estic molt agraït, perquè no només hem investigat la masculinitat en general, he aconseguit investigar també la meva masculinitat, el meu cos, el meu moviment, i això no té preu, és una experiència extraordinària.
I com s'aconsegueix, i podeu contestar qualsevol dels dos, o els dos, per ordre, com s'aconsegueix investigar la masculinitat pròpia, com estàs dient, i també del teu gènere, guiats per una dona? I Maria Antònia, com a dona, com guies els homes experimentant i descobrint o redescobrint la seva masculinitat? Au, per torns, qui vulgui.
Posant-los en evidència, això és molt fàcil.
Yes, en tota la boca, que diuen.
És molt fàcil. Posar en evidència. Pensa que nosaltres, com a equip, perquè jo treballo amb en Jaume Manresa, ell, a part de fer el disseny de so, és un ajudant de direcció meravellós, perquè fem tots junts. Nosaltres fem la nostra direcció i la dramatúrgia aquí, mano a mano.
Sí.
I jo conduesc, jo porto el volant, diguéssim, sí. Però és treballar amb el que hi ha. És a dir, els mascles sou el que sou i és exposar-ho i treballar d'una manera molt senzilla, anar traient, perquè són cossos que no estan acostumats, menys en Pedro Mas és més mover, està més acostumat a mover, sí. té altres experiències amb el moviment, no?
Sí.
Però els altres no, aleshores és donar les directrius i posar-los en situacions, i va sorgint, és un acte de generositat. Jo recullo, jo no faig gaire res, jo, la meva feina és recollir, no. Provocar i recollir, perquè ells són molt generosos i van entregant, i les informacions surten, perquè hi ha una gran necessitat de comunicar, de compartir, sí. De compartir sobretot feblesa, perquè estem fins al monyo de tanta poderia.
De tota manera, la immodèstia és una virtut, però jo l'he de contradir, això de que no fas res, després de... Fa 30 anys que te segueixo i ja venies rodada, així que fas i molt bé.
D'això es tracta, de saber recollir, posar la saviesa en saber recollir i saber escoltar. Cada vegada ser més tolerant a la vida, cosa que costa, no? Ser tolerant amb un mateix i amb els altres.
Exacte. Però, i també convé. Això, ser tolerant és una manera de ser generós amb la resta. Escolta, Luca, te veurem allà. Jo vaig, perquè vos veurem divendres 28 i dissabte 29 de novembre a les 20 hores, els dos dies, al Teatre Principal. Escolta, te veurem allà o no? Jo vaig divendres.
Sí. No t'he sentit bé, disculpa.
Que si te veuré ballar a escena, perquè el que me falta per veure't fer és ballar.
Clar que sí, home. Ah. Escolta, una cosa.
El voràs...
Estic no? acompanyat per en Pedro Mas.
Ah, bueno.
Te vols saludar.
No només el voràs ballar, sinó que el voràs fer una deliciosa dansa ell tot sol.
No me diguis. O sigui, que no se podrà amagar darrere d'en Pedro Mas. Vale, això és interessant.
Exacte.
Escolta,
ho mostra tot.
Escolta, Luca, tenim una miqueta de problemes de so amb el teu telèfon. De tota manera, se mos acaba el temps. Recordar-vos que los muchísimos... Per cert, Gemma Pell Jordi. Per què? Aquest afegit, Maria Antònia, qui és en Jordi?
Vine i ho faràs.
És la millor resposta que me podies donar, efectivament. Moltíssimes gràcies.
Heu de venir per descobrir.
Vindrem i ho contarem ja la setmana que ve. Los muchísimos, aquest cap de setmana al Teatre Principal, divendres, 20 hores, dissabte, 29, 20 hores també, 60 minuts de moviment, de dansa, de reflexió, de, bueno, redescobriment d'aquests estereotips de gènere masculí, que de vegades són impostats, de vegades són atàvics, no sé què mos faran aquests artistes damunt l'escenari del Principal. I a més, no mos ho volen contar, així que hem d'anar. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia i Luca. Fins la propera. Salut.
Gràcies, una ferrada.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots dos, que vagin molt bé aquestes dues representacions. Parlàvem de teatre i de dansa, era Los Muchísimos. Fem una petita aturada perquè tenim un altre convidat a l'estudi amb moltes coses que compartir, com vos dèiem, amb aquesta representació de Càndid aquest diumenge al Teatre d'Inca, després d'una petita pausa.
IB3 Ràdio és coneixement.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears. Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'Aviador i B3 Ràdio. A Xena, el Teatre Principal de Palma.
Acabant de parlar del Teatre Principal de Palma amb aquesta proposta de Los Muchísimos i seguim parlant ara també de teatre amb en Javier Mate Sanz i amb el seu convidat que ja hem anunciat, que és en Miquel Mas Fiol. Com estàs, Miquel?
Hola, com va, Mònica?
Benvinguts. Molta d'il·lusió que siguis a l'estudi en persona, sí, perquè moltes vegades esteu tan enfeinats, assajant, preparant i sempre vos agafam en els teatres per telèfon.
És un privilegi que estiguis aquí i una sort, perquè normalment, com sempre parlant d'estrenes, ja ho esteu fent de res assajos o de més. Canviant de teatre principal, moment des de Palma al Teatre Principal d'Inca, i nosaltres, com que ens organitzem molt bé, no contraprogramam. O sigui, si los muchísimos és divendres i dissabte, el diumenge, perquè tothom pugui anar a veure-ho tot, Càndid. Va a veure Càndid o l'optimisme, peça clàssica d'en Voltaire, i que és la primera entrega o la primera part d'un tríptic, el tríptic de la condició millennial. La teva, digues?
Ai, no, ara cap de recordar que tenim una petita mostra de Càndid, i si vols sembla l'escoltam.
L'escoltam abans de parlar d'ella.
I després ho comentam tot amb en Miquel.
Així que un càsting per una revisitació postdramàtica de Càndid o l'optimisme de Voltaire.
El somni que tant anheles, avui és possible?
Merci. Perdó. Jo sí que Barcelona. Barcelona encara me deu moltes oportunitats. Tu construiràs el teu propi art de Sant Martí.
Només és un fragment, no hem de destripar tota l'obra, que de fet ja se va poder veure i ara ho exhaurien entrades en el Teatre del Mar, a Les Molina, no? Sí. I ara, com dèiem, tornau en el Teatre Principal d'Inca, que deien Javier.
Sí, aquest diumenge, amb aquest tall que hem posat, és que té so de superproducció. I no ho són.
Són
peces diguem, modestes, peces de petit pressupost, de petit format, i són tres. Va, anem per ordre, però aquesta és la primera part de la trilogia de la condició millennial, que és com la teva gran obra, i mira que estàs treballant molt, i hem parlat aquí de d'altres que has estat estrenant en els darrers mesos, però aquest és un projecte, aquesta trilogia, ni més ni manco que, com hem dit, aquesta Càndid o l'optimisme, Les penes del jove Werther és la segona part d'aquesta trilogia, i Els miserables, ni més ni manco, el musical, a més, i tot amb els tres mateixos actors i en petit format. I una locura.
Un repte, és un repte.
Un repte, però que t'ha sortit rodó. I bueno, veurem ara al Teatre Principal aquest diumenge la primera part, Càndid o l'optimista, o sí. L'optimisme.
No, no, és el que dius. Sí, no sé si ets obra, la gran obra, però sí que, ostres, ha estat un viatge. Pensa sí. que Càndid o l'optimisme la vam estrenar a una sala d'assaig de l'Institut del Teatre durant la pandèmia, que era el meu treball de tercer de carrera amb en Lluís Oliver, que en Lluís Oliver és un actor de Mallorca que està beníssim en aquest espectacle, Càndid o l'optimisme. Ja només, si vos agrada Voltaire, si vos agrada Stítol, si vos agrada Teatre Bizarro. Vos heu de costar per veure en Lluís Oliver perquè està esplèndid en aquest monòleg. I clar, a partir d'aquí jo vaig dir, crec que aquest material dona per fer una trilogia. Aquesta idea d'adaptar un clàssic universal i mesclar metateatre, autoficció i un tema de filosòfic i sociològic que m'interessava.
I suposo que molt anacronisme també, no? Perquè, perquè clar, si tu estàs parlant de la teva generació, perquè jo som d'una generació que no tenia ni etiquetes encara, però la teva és la millennial. I me parles d'en Voltaire.
Clar, no, perquè Voltaire ja xerrava d'això. És que això és el que és interessant, que tant Voltaire com Goethe com Hugo, que són les tres obres de la trilogia, no, que és com a Càndid, Werther i Miserables, clar, tots aquests autors ja xerraven d'això. I Voltaire ja xerrava de la tirania de la felicitat. No? Vull dir, ja va denunciar que aquest positivisme de Mr. Wonderful, que és Mr. Wonderful de la seva època, era la filosofia optimista, no?
Que és la base del Facebook, no? Tothom penja a Facebook la seva felicitat. Ningú no penja fotos d'un enterrament, sinó d'un aniversari.
Javi, això del Facebook sí que el boomer o...
No, digues, les xarxes en general, sigui Instagram o sigui TikTok, ningú s'atreu a TikTok ballant una música fúnebre.
Tothom està feliç, tothom està content i s'entusiasma, aquest entusiasme és un entusiasme que t'obre portes laborals però que a la vegada te condemna i t'esclavitza. I d'això va Càndid a l'optimisme, de com la felicitat i l'economia de la felicitat, com us imposa contínuament ser feliços, ser millor de nosaltres mateixos, això és el millor que te podia haver passat, l'emprenedoria, tot això és una fal·làcia, és un fals. I d'això ja xerrava Voltaire a la seva època amb aquella novel·leta i nosaltres ho hem adaptat, molt esbiaixat, molt estripat, a la grossa contemporaneitat.
Anem a fer una petita crítica, no sé si és una pedra cap al nostre terrat o no, perquè a Catalunya se van enfuar i te van agafar les tres peces, la trilogia, al Teatre Lliure, ni més ni manco, no és poca cosa, i fins i tot en una fórmula que ara m'explicaràs, perquè ets molt atrevit, en format quasi que dic marató, o sigui, veure la trilogia seguida i tal. I, en canvi, t'ha costat molt dur-les a Mallorca, que te les agafessin a Mallorca i no has aconseguit lo de fer la marató...
No, o sigui, és curiós, jo sempre ho dic, que o sigui, jo m'agrada molt el teatre, m'agrada molt tot, des de fer una història en principi, nus i desenllaç, com vaig fer en Primavera de Bèsties, o com hem fet amb Barpis, o com he fet amb els Carnissers, o... I després m'agrada molt un teatre de creació, on jo poso els actors i l'equip a improvisar, i jo després m'ho duc a casa meva, que són espectacles molt bizarros, molt eixelebrats, molt crítics, i és curiós com crec que Mallorca ha costat bastant dur aquesta... Sí. És a dir, crec que Mallorca reconeix bastant les obres que jo soc un poc més clàssic, i en canvi la part que és més bizarra els hi costa una mica més.
La darrera que varen veure i va agradar moltíssim. Va desomplir el principal. Tal. Però bueno, tampoc no era del tot convencional. Ja feies metateatre, ja els propis actors te citaven a tu, fins i tot, i tu des de cabina els contestaves. Això no és fer un Shakespeare clàssic o no. Però bueno, és cert que sí que han estat molt ben rebudes, però en canvi és curiós que potser no s'atreveixen a innovar, a rompre i agafar un mallorquí que està treballant allà i que a Barcelona aposten per ell grans sales de referència. I en canvi, aquí t'ha costat venir.
O sigui, no m'està costant venir, perquè no diré això de no soy profeta en tu tierra, perquè, vull dir que m'estan programant, vull dir que estic molt content, però és veritat que, potser, aquest teatre bizarro, per això agraeix molt que Producció de Ferro amb el Festival de la Paraula hagi dit sí, jo confio en la trilogia. I, evidentment, o sigui, la idea de fer una marató, no?, aquesta idea de... És a dir, els espectadors que no ho sàpiguen, en el Teatre Lliure, els dissabtes i els diumenges varen poder fer marató. O sigui, a les 4 i mitja feien Càndid, a les 6 i mitja feien Werther i a les 8 i mitja feien Miserables.
I qui s'atrevia a veure les 3 seguides?
Ple. Vull dir, 6 hores de teatre, 6 hores dins un teatre...
Com te sents aconseguint una cosa així que poca gent diu jo me'n vaig 6 hores al teatre i va i ple?
És que jo ja sabia que aniria bé perquè és una festa teatral i entre teatre, obra i obra te fas una cerveseta, després hi ha un moment que fèiem un DJ, vull dir... que estava... que era polida l'experiència.
Anem des d'aquí a fer una miqueta de renovar... Això he estat jo, que a veure que si qualcú agafa el testimoni i diu, vinga, duim un marató d'aquests un dissabte, un diumenge, o un dissabte i un diumenge, a una de les sales d'aquí, de Mallorca. Escolta, 30 de novembre, que és aquest diumenge, Càndid, Teatre Principal d'Inca. 19 de desembre, Werther, al Teatre del Mar. I 30 d'abril, Els Miserables, que és de Víctor Hugo, la novel·la, però te basses més en... Has agafat el novel·lón o el musical?
És que és novel·lón, és un novel·lón meravellós.
Sí, però clar, això, que són 1.100 pàgines.
Sí, és enorme. No, he agafat més un poc aquesta idea del musical, no? Els Miserables xerran molt de la revolució, de com és, no, els joves avui en dia tenim els referents revolucionaris mos han arribat esbiaixats i curiosament Els Miserables, que va sobre realment s'obre, és una novel·la, és una novel·la molt dura, on hi ha capítols i capítols de la revolució, el musical dels Miserables se'l passa. Sí. O si se'l passa, ho fa d'una forma molt bucòlica, sí. I molt banderes, i ho converteix la revolució en un producte de masses. I aquesta no pot ser crítica dels Miserables. Okay. Tots els espectacles van de com el capitalisme ha agafat segons quines emocions humanes i les ha convertides en producte.
Ara fes-nos el tema, el resum en una paraula o dos, el tema de cadascuna. Càndid, Menga. Què és el que critiques des de la generació millennial?
Càndid va sobre la tirania de la felicitat i posam a parir a Mr. Wonderful, l'entreteniment, l'hormiguero, etc, etc, etc. No? És a dir, tots contents i feliços, doncs pues no.
Les penes del jove Werther.
Les penes del jove Werther va sobre la mercantilització de la tristesa. Curiosament xerraves del Facebook, no? Que tothom està feliç. Ara està passant un poc el contrari. Ara, publicar que tu estàs trist i que estàs malament també té visites, també té likes. Xerram un poc d'aquesta ironia molt d'humor negre.
Però perquè s'alegren que te vagi pitjor que els altres, alguna
cosa
així, o què?
És que com que la meva generació tenim la sensació de, ostres, estem penjant una foto dient que estem tristos perquè mos facin cas o realment perquè necessitem ajuda? Aquest viatge, no? I com també pues, la tristesa s'ha utilitzat sempre pues, per anuncis, per capitalisme...
Werther, en qualsevol cas, Werther no acaba bé.
Werther no acaba gent bé, però és que Werther, és a dir, la novel·la, Werther se va enamorar d'una dona casada i després se va suïcidar. I ja en aquell moment el llibre va ser un best-seller i la gent comprava tasses de Werther suïcidant-se. I ventalls de gent... És a dir, com també se va fer mercantilització de la tristesa en aquella època i de la xerrama Werther.
I per acabar, bueno, ja ho has dit, Els Miserables, la revolució, revolució social, però duita aquí, a la que haurien de fer els joves o a la que fan els joves?
És que Els Miserables, el que veuran els espectadors és que ja veuran que tant Càndid com a Werther, hi ha Lluís per una banda i Namel Salvatierra que fa Werther, no? I Els Miserables, els actors de les anteriors obres, entraran a l'espectacle per rebentar el musical i dir tanta revolució, tanta revolució, anem a fer la revolució amb la gent del teatre i convidam durant una hora i mitja a la gent que vengui al Teatre del Mar a fer la revolució.
I ho planteies com una festa realment, una festa revolucionària, però una festa de revolució del teatre i de la teva generació.
Els Miserables pot passar qualsevol cosa perquè fer la revolució no és fàcil i si la gent vol sortir a cantar, sortirà a cantar, si la gent vol sortir a ballar, sortirà a ballar i si la gent vol anar a cremar contenidors, pot sortir a cremar contenidors.
Alerta que això ho va dir en Leo Bassi una vegada al Teatre del Mar i quasi va passar. Mònica, el convidam al desembre i a l'abril, sí, cada vegada que vinguin, i mos van contant el que va passant. Vale. Doncs estem acabant. Deixa'm dir una cosa. Per no contraprogramar-nos, el dilluns encara estires aquí o què?
Dilluns estaré aquí, no.
No, ja no. Llavors no puc convidar perquè era el dissabte, divendres, dissabte,
diumenge. Què feis dilluns?
Dilluns fem un sopar teatral al Mavi, que fan que una cosa que recuperen del teatre de barra que de fa molt temps amb en Rodo Gené i en Àlex Tejedor, que ningú no ha vist des de fa com a mínim 5 anys, que és un desbarat divertidíssim, amb sopar de variat, a més, i t'anàvem a convidar, però te'n vas?
Però quin planazo, per favor!
En dilluns, i pensàvem, a veure què passa, doncs mos queden 5 o 6 entrades, està pràcticament tot, aprofito per dir-ho, a la funció de les 7 i mitja, perquè la de les 8 i mitja està absolutament exhaurida, la de les 7 i mitja, 5 o 6 persones més, espavila, ja sabeu que on podeu, orbiteditorial@gmail.com, podeu encara reservar, però si feis via.
Ai, quin planazo, que, enhorabona, que xulo.
Ho és un planazo. Moltíssimes gràcies, Miquel Mas Fiol, amb Càndid o l'Optimisme, Teatre Principal d'Inca, aquest diumenge, a quina hora?
A les 7, teniu tots.
Les entrades estan a 15 euros, encara n'hi ha, o sigui que vos podeu apuntar perquè vos encantarà. En Miquel Masfiol és sempre un èxit. No conec ningú que surti que no li hagi acabat d'agradar. Ningú. Miquel, gràcies. Torna aviat, com deia en Javi, sempre que tornis a Mallorca, aquí és que teva. Gràcies. Moltes gràcies. I en Javier Mate Sanz, enhorabona, perquè també li han donat un premi. Conta-mos-ho, en 30 segons.
En 30 segons, bueno, ahir mos van donar el premi de la Copa Populars de la Cultura 2025 al Teatre de Barra, ens van donar ahir vespre.
Un fort aplaudiment.
Ben merescut.
Moltíssimes gràcies i estem molt, molt, molt contents, molt agraïts a la Copa, evidentment,
sí.
I a tots els espectadors que ens han acompanyat 14 anys i a tota la família del Teatre de Barra, que són realment els que van guanyar.
Molt bé.
Molt bé, idò, Miquel, gràcies. Javier Mate Sanz, fins dimecres que ve. Continuarem parlant de teatre, d'actualitat escènica. Recordeu tot el que vos hem anunciat per aquest cap de setmana, que té a veure amb el teatre. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà a partir de les 6 i uns minuts. Ara vos quedeu en l'informatiu vespre, que passeu molt bona nit i fins demà. Adéu.